cada 15 dies ens regalem aquesta estoneta d'anàlisi, de reflexió, de preguntes que signa el Pere Martí amb el nom de Feinegem, Feinejant en Filosofia. Pere, bon dia, ben tornat.
Molt bon dia.
La IA, la intel·ligència artificial, ha vingut per quedar-se i ha sortit en més d'una ocasió en aquestes converses, en aquests capítols que ens portes.
Efectivament, i encara les vegades que sortirà, perquè és realment el fet més rellevant al qual ens enfrontem després d'Internet, que ha significat la quarta revolució industrial. Ara ve la cinquena. Bé, ja està aquí. Però bé, avui parlarem de la intel·ligència artificial, però de manera una mica indirecta, perquè avui compleixo una promesa que vaig fer a la conductora del programa, que de 15 en 15 dies està aquí estoicament. Clar, no pot marxar de l'estudi mentre nosaltres aquí...
Si m'ho passo, pipa.
...lo cobrem amb els temes que en aquell moment o ens sembla que són d'actualitat o són temes de sempre, no? Per tant, fidel a la promesa, avui parlem de Hipnocràcia, que és un llibre de filosofia peculiar. Per què és peculiar? Ara ho veurem. Primer comencem per parlar del seu contingut. De fet, el títol és bastant significatiu i el subtítol una mica més, perquè és Hipnocràcia, Trump, Musk i la nova arquitectura de la realitat.
Un títol que té molta grapa.
Un títol que té molta grapa.
Molt marketingià.
En la solapa s'hi diu això. En aquest assaig revolucionari, Jian Bei-Xun ens ajuda a comprendre com el control s'exerceix actualment, no reprimint la veritat, sinó multiplicant les narratives i fent que qualsevol punt fix sigui impossible. En l'era de la postveritat i la intel·ligència artificial, el poder ja no opera mitjançant la repressió, sinó mitjançant la manipulació de la percepció de la realitat. En aquest assaig s'analitza el sorgiment d'una nova forma de control social, la hipnocràcia. Un règim que no censura ni reprimeix, sinó que indueix un tràngol funcional permanent, mitjançant la modulació algorítmica de la consciència col·lectiva. És a dir, que tots estem en trance, hipnotitzats.
Amb les motos que ens venen.
Bé, malgrat el que s'afirma en aquesta solapa, la tesi del senyor Jian Bei-Xun no sembla pas molt revolucionària, sinó més aviat en la línia de moltes altres tesis d'altres autors que denuncien aquesta extraordinària influència que poden tenir els algoritmes en la modulació i la configuració de la nostra consciència. El fet, però, és que el llibre tingui bona acollida i que tingui un cert ressò entre els mitjans intel·lectuals i acadèmics. I això no té res de particular. Bé, hi ha llibres que tenen molta fama i molta notorietat i no, intrínsecament tampoc són tanta cosa, no? Però bé...
Malgrat siguin de filosofia.
Malgrat que siguin de filosofia, sí, això passa en tots els camps, perquè les modes són modes a tots els terrenys. Doncs no hi hauria massa res en particular a comentar, si no fos perquè, al cap de pocs mesos, es va descobrir el pastís i l'editor italià d'aquest llibre va confessar comunicar que l'autor citat, el senyor Jian Bei-Xun, doncs no existia, malgrat tenir una web activa, oberta per tothom hi pogués participar, i que el llibre en realitat havia estat escrit per la intel·ligència artificial. Clar, això sí que va ser
un cert
enrenou, no?
Va quedar en entredit més d'un i de dos.
Sí, els que s'havien manifestat públicament a favor de les tesis del llibre no s'ho van prendre gaire bé, la veritat. Fins i tot el diari El País, que havia publicat un extens article dedicat a les tesis d'aquest llibre, doncs immediatament va retirar aquest article de la seva web.
Sense entomar el mea culpa abans.
Bueno, més aviat al revés. Diem, no qüestionant ni criticant la mala fe editor italià.
A favor del periodisme, hem de dir que qui va descobrir el pastís i la falsedat del personatge és la redactora en cap de l'Espresso italià.
Sí. El que passa que sembla ser que aquí hi havia ja una certa...
connivència.
Sí, un cert acord de col·laboració. És a dir, que la idea del, de l'editor era realment...
acabar destapant el pastís.
No al cap de molt de temps, sinó que formava part tot d'una espècie de pla que després comentarem una mica. Bé, aquests són els fets. D'aquí quines conclusions en podem treure? Més enllà dels qui es van enfadar molt... Que a veure... hi havia moltes pistes a seguir, perquè un web en què hi ha un autor que ningú ha pogut veure ni entrevistar personalment ni res d'això. Un personatge estrany, però que té unes similituds molt també peculiars amb un altre de molt conegut, i aquí hem comentat alguna vegada, com el senyor Byung-Chul Han. Un nascut a Corea, l'altre nascut a Hong Kong. Tots dos residents a Alemanya. A més, amb unes fonètiques, els seus noms molt semblants. Byung-Chul Han, Jian Beixun... fins i tot el títol de l'obra recorda moltíssim un dels més coneguts i més importants del senyor Han, que és Infocràcia, Himnocràcia. Hi havia moltes pistes,
si volies
llegir-les. Ara, a posteriori, dius, home, no va intentar amagar-ho tant, tampoc, Però bé... deixem estar els que es van sentir ofesos i anem al que es planteja, el tema de fons, que és, també en filosofia es pot fer servir la IA? Semblava un camp que en aquests moments encara estava reservat a la creativitat humana. De fet, si hem de ser rigorosos, no va ser escrit per la IA, sinó l'editor va consultar dues IAs diferents i en coordinació amb aquestes dues es va escriure el llibre. Per tant, no és allò tan simple. Escriu un bon llibre sobre això. Però al final...
tot arribarà,
Al final, sí, diguem-ne, la responsabilitat de la redactat és de la intel·ligència artificial. Per tant, la qüestió queda dempeus. Pot substituir la intel·ligència artificial també els filòsofs? És dolent que això passi? És bo? Ja està bé que els filòsofs desapareguem? Bé, són preguntes que no tinc una resposta clara en aquests moments, almenys des del punt de vista teòric, però si anem als fets, que els fets també són una font de coneixement i de reflexió potencial, la intel·ligència artificial actua posant en relació paraules aparentment d'una manera estúpida, sense saber realment què està fent, però seguint les probabilitats estadístiques de que una aparegui en els textos després de l'altra. I si té molta probabilitat, doncs li posa. Com opera la ment humana? La ment humana actua posant en relació també paraules, conceptes, i aquí ja sabem que les coses no són exactament el mateix, però deixem-ho així. Posant en relació paraules, conceptes i buscant en el seu arxiu propi de dades possibles connexions entre aquestes paraules. Connexions ja existents, però també noves connexions. Connexions encara no provades, no posades de manifest. No és estrany que la intel·ligència artificial pugui immiscir-se en tots els camps on hi ha expressió discursiva, seguint aquests paràmetres d'actuació. També sabem que en altres camps, també en l'expressió musical, en l'expressió plàstica, però avui això no.
No hi entrem.
No hi entrarem.
Mira, s'està fent servir molt també amb els treballs de final de grau.
Ara en parlarem. davant d'aquests fets podem prendre dues actituds. No, jo no vull fer servir la intel·ligència, jo això ho ignoro, o servir-nos de les seves habilitats i potencialitats, que és una mica el que ha fet aquest editor. Ha escrit un llibre en el qual volia desenvolupar unes tesis. Bé, l'ha escrit col·laborant amb la IA, i a la vegada el mateix llibre era un exemple de les tesis que volia denunciar, el qual té el seu...
com a experiment té molt sentit.
Té el seu interès,
sí,
no?
Sí.
Perquè compleix els dos objectius. Ara bé, aquest debat que ara proposava de dir ho ignoro o ho faig servir, sembla que té poc recorregut, que es caducarà molt ràpidament, perquè molt aviat, d'aquí molt poc temps, ens agradi o no, vulguem o no, tots estarem fent servir la intel·ligència artificial, directa o indirectament. I ara em posaré com a exemple per reflexionar sobre aquesta qüestió. com saps molt bé, jo sóc objector de consciència del mòbil.
Sí.
Començant perquè no sé per què li diem mòbil. Però bueno, això deixem-ho. I tinc un telèfon que serveix per telefonar, que és una cosa que avui dia està totalment passada de moda. Un
telèfon analògic, prehistòric.
És una actitud resistencialista que ja sé que és un plantejament testimonial que no va massa enlloc, perquè en el meu entorn tothom està permanentment connectat al mòbil, sigui per les seves tasques quotidianes o professionals. Per tant, ja sé que no va massa enlloc. És que ni tan sols el dia de l'apagada aquesta quasi apocalíptica, en què els mòbils van esdevenir per una estona andròmines inservibles, tindrà el més mínim efecte amb això, perquè la seva dominància social no té aturador. Amb la IA passarà el mateix. Algú potser es negarà a fer-la servir, però és igual, perquè al seu voltant estarà permanentment present a tot arreu. I, de fet, jo mateix, pensant sobre això, m'he adonat que si no faig servir la IA, faig servir una cosa que és molt semblant, que és el Google. Tinc un dubte mentre estic escrivint i dic, ui, això m'agradaria confirmar-ho, etc.
Ja no rumiem, ja no preguntem, anem a Google.
I què faig? No vaig a la biblioteca i em poso a buscar l'Enciclopèdia Catalana a veure en quina pàgina, de quin tom hi ha aquell terme que vull doncs, aclarir, que potser no hi és, perquè, és clar, no està prou actualitzada, etc. Sinó que, sense moure'm de la cadira i en uns segons, vaig al Google, pam, i resolc el meu dubte. Molt més pràctic. Però, clar, si estic operant amb el Google, encara que sigui l'ordinador i no el mòbil, que l'ordinador no et esclavitza, perquè tu el pots engegar i parar quan vulguis, igualment a mi em tenen retratat. Igual que a qualsevol altre, diguem-ne, consumidor compulsiu dels mecanismes del mòbil. Per tant, és molt difícil dir allò, d'aquesta IA no em veuré. I no sé si...
No enlloc.
Si va massa enlloc. Per tant, fem les coses, anem, no sé, amb una certa serenitat, sense perdre o intentant no perdre la capacitat analítica. Perquè la intel·ligència artificial no pot ajudar en el camp de la filosofia com ho fa en d'altres. No té per què ser un camp, diguem-ne, especial.
No té per què quedar al marge, no?
No.
No el batem.
Ara bé, de moment no s'albira que la intel·ligència artificial estrictament doni com a resultat uns avenços espectaculars en aquesta àrea. Aquesta obra que hem comentat no suposa pas un canvi de paradigma, ni molt menys. Ja ho hem vist, que està dins una línia que ha marcat moltes altres obres. Ara bé, en el futur serà una eina molt potent pels filòsofs. En el meu entorn immediat, jo conec molta gent, molts companys, etc., que s'han endinsat en el món de la IA per curiositat, no? Una irrefrenable curiositat. Què deu ser això? Com serà això? I alguns fins i tot estan absolutament encantats amb el món aquest de la intel·ligència artificial. A mi, particularment, no hem tingut cap moment...
No et tempta?
No, cap temptació. No tinc... Què serà? No. I mira que jo tinc dos fills informàtics, vull dir que em podrien, diguem-ne, instal·lar algun d'aquests chatbots que tothom està fent servir. De moment, les informacions que m'interessen me les busco pel meu costat, també a través del Google, i ja veurem en el futur. Però, com deia, no es preveu, almenys a curt termini, que a través de la IA sorgeixi un nou Nietzsche.
No.
Algú que trenqui realment i que sigui absolutament original. Sí que amb la IA pots redactar un text a l'estil de Nietzsche, però és igual, això és una imitació. Clar, aquí hi ha una dificultat intrínseca, perquè l'ambigüitat, els dobles sentits, els significats que varien en funció del context, la ironia, el sarcasme, que tant dins de lo que és l'estructura íntima del llenguatge, tant el que fem servir habitualment com en el filosòfic, per exemple, en Nietzsche, Això una màquina ho té molt difícil per computar-ho. És molt complicat. Bé, potser sí que serà útil en el futur, no ho nego, i evidentment en molts àmbits ho serà. Ara bé, compte amb això d'útil, perquè útil és un terme avaluatiu, és a dir, no vol dir res si és bo o és dolent. Es tracta de quin tipus d'utilitat. Abans em parlaves dels treballs de final de grau, etc. Es parla molt de la IA en educació i que eliminarà la necessitat dels professorat. Ara bé, què hi guanya un alumne encarregant el seu treball a la IA? Home, no s'ha d'esforçar i aprova...
De guanys n'hi ha molts, eh?
I aprova sense esforç. Però què hi guanya realment? No ha après res. Si no sabia redactar, continua sense saber redactar. Si no sabia posar les seves idees en ordre, continua exactament igual. Quina utilitat és aquesta? No sembla la més útil.
Aprovar, no sembla, si l'objectiu
no sembla una utilitat que ens pugui
beneficiar.
Ningú en surt beneficiat, és més aviat una estafa. Hi ha llocs en què potser sí que és molt més útil en un sentit positiu. Per exemple, un despatx d'advocats. La feina de l'advocat té una part molt repetitiva i estandarditzada que, si la fa la IA, doncs això li estalvia. Fins i tot li pot buscar precedents, sentències... Aquí la seva aplicació realment podria ser útil i no simplement que serveixi per treure's la feina de sobre. Però bé, això de parlar del futur em porta ara a parlar, a connectar amb el passat, un passat molt recent, que és el del recent Vilapensa, que és aquest festival que ens porta la filosofia de primer ordre a la porta de casa cada any, perquè hi va haver una sessió que es va dedicar justament a això, a reflexionar sobre com els algoritmes fan possible el control remot de la nostra conducta i el nostre pensament. El títol que portava és explícit en aquest sentit. Formes polítiques i intel·ligència artificial. Què està passant? Hi havia dos ponents, Pompeu Casanovas i Marta Poblet, dos grans experts. Però, per al tema que tenim avui, el que m'interessava més és la intervenció de Pompeu Casanovas. Perquè anava, en una part important de la seva intervenció, a posar llum, a il·luminar quelcom que, evidentment, normalment queda en la penombra, que és la ideologia que hi ha darrere dels grans magnats de les companyies monstruoses tecnològiques. Perquè ens advertia el professor Casanovas, popularment veiem aquests senyors com uns pirats, no? Uns grans i brillants matemàtics, però que estan penjats en el seu univers de pits i d'algoritmes. I potser sí que n'hi ha, però molts d'ells són gent molt preparada i amb una cultura filosòfica molt extensa. El qual no vol dir que comparteixin els mateixos valors que compartim la majoria de la gent occident des de fa molt de temps. I va centrar la seva exposició en un dels personatges més foscos, el senyor Peter Thiel, per aquestes dues raons. Una, perquè està sempre en la penombra, i dues, perquè la seva ideologia, un cop la coneixem, doncs és bastant fosca. Llavors, clar, n'hi ha d'altres, com el senyor Mas, que semblen els bufons de la cor, no? I fan pensar que tota aquesta gent són excèntrics, tocats de l'ala, i que no saben què es porten entre mans. Aquest senyor que he citat abans ho sap molt bé. No només ho sap molt bé, sinó que el que està fent i el que està promovent està canviant l'escenografia sociopolítica del món. Per tant, compta amb aquesta idea una mica naïf de que aquests senyors són uns
il·luminats.
Uns il·luminats que avui fan això, fan allò. No, n'hi ha que tenen moltes llums, però la seva llum no sé si ens interessa massa. Ens estem acostant al final del programa i ja veig que no podré aprofundir en aquesta qüestió i em sembla que val la pena fer-ho, perquè tot i que aclarir-ho no vol dir que ho puguem... Puguem posar-hi remei, com a mínim val la pena saber quin joc estem jugant últimament. Per abans d'acabar, doncs, i per anar fent boca del que ja em comprometo ara a desenvolupar el proper programa, algunes cites d'aquesta intervenció del senyor Pompeu Casanovas. extret de declaracions dels propis, diguem-ne, protagonistes d'aquesta revolució tecnològica. Diu, abans un dissenyador dissenyava un producte per al client o per un conjunt de clients, ara dissenyen un client per al producte i el client després ja comprarà el producte. I si no aprens a dissenyar, perds la feina. A dissenyar el client. Un altre d'aquests tecnòlegs deia, aviat vaig comprendre que la indústria tecnològica no dissenyava productes, sinó que dissenyava usuaris. Aquests sistemes màgics i d'ús general que no eren eines neutrals, sinó sistemes de navegació orientats a un propòsit que guiaven les vides humanes. Perquè quan la majoria de les persones en la societat usen el teu producte, no només estàs dissenyant usuaris, estàs dissenyant la societat. Quan l'obediència està interioritzada, tot és més fàcil pel qui mana. No cal pensar que hem d'obeir quan estem internament condicionats per ser obedients. I una darrera, estem anant a la ciència de l'individual. Allò que Aristòtil pensava que era impossible, perquè deia que l'individu no es pot conèixer. Només podem conèixer allò que és general. Ara, només els cal fer un recull dels teus m'agrada a Facebook i et coneixen millor que tu mateix. I encara pitjor, poden predir la teva personalitat i el que faràs en el futur, les decisions que prendràs fins i tot abans que les comencis a rumiar.
Quina por.
Quina por. I tot això sense haver de fer res més que esperar i recollir la informació que tu els hi vas regalant gratuïtament.
Sense ni adonar-te.
A cada instant de la teva vida. Bé, ara sí, per anar acabant, tornem un moment a la informació de la solapa del llibre. Abans n'he llegit un fragment i ara la resta. Aquest himnocràcia en què hem començat avui. Deia en la solapa, una anàlisi lúcida i inquietant que va més enllà de les crítiques tradicionals a la societat digital per revelar com la realitat s'ha convertit en un camp de batalla polític. El que està en discussió, doncs, és la realitat. S'està posant a prova la nostra capacitat de percebre la realitat tal com és. Sembla que aquesta és una bona descripció del que està passant. Però això tampoc és tan nou. No és tan innovador. El mètode, sí, per aconseguir-ho, però, home, ja és d'antic que sabem que qui controla la informació controla el poder. I el vell Marx ja ens deia que qui controla els mitjans de producció controla el discurs. I qui controla el discurs controla la imatge que tenim de la realitat. Per tant, sí, una situació, un debat, una manipulació que s'està produint des de fa molts i molts anys. Quasi bé podríem dir des de sempre, des de que l'home és home. Res nou sota la capa del sol, això sí, uns mètodes que per arribar al mateix lloc cada cop són més poderosos i ens deixen sense quasi bé capacitat de defensa. Sempre en queda una mica per això.
Mil gràcies, Pere Martí, per aquesta reflexió. Seguirem.
Fins al proper dia, que hi aprofundirem.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.